Hem engegat ja el segon trimestre i d'ara fins a final de curs són dies densos, amb moments de tensió, hi ha més nervis, però és important saber distingir quan un escolar està vivint una situació normal de tensió o una situació d'assetjament. De fet, les denúncies d'assetjament escolar han augmentat un 200% a Catalunya en els últims tres cursos. Són dades de la Generalitat. Després de la pandèmia s'han atès 2.206 casos en total. En volem parlar amb la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció d'Assetjament Escolar. Meritxell, molt bon dia.
Bon dia, Noemi.
Home, déu-n'hi-do aquestes xifres, no? Vull dir, com a mínim, sí que ens hem de posar una mica alerta, no?
Bueno, i són dades que tampoc són fiables, és a dir, són dades de la gent que ha denunciat. No inclou els que no han denunciat o els que no han arribat fins al canal de denúncies de la unitat de suport de les violències, que és aquestes dades dels 2.000 casos. Per tant, nosaltres estimem que és un de cada quatre.
Un de cada quatre?
Sí.
Pateix assetjament?
Sí. Un de cada quatre escolars pateix assetjament. És dit d'una altra manera, totes les escoles hi ha casos d'assetjament. Perquè això, quan diem un de cada quatre, dius, doncs vale, un de cada quatre. I quan és un de cada quatre? No? Okay. No, són totes les escoles, deixem-ho així. En totes les escoles, és igual si en aquella classe n'hi ha tres i en aquella no n'hi ha cap. Totes les escoles tenen el mateix problema. Totes les escoles tenen el mateix problema. Tenen casos d'assetjament escolar que no saben identificar o que no saben resoldre.
Clar, aquest és un dels grans problemes. Comencem pel començament, és a dir, com s'identifica un assetjament escolar?
La millor manera d'identificar-lo és que hi hagi una denúncia per part del que ho està fent com a víctima o dels seus amics o companys que ho puguin verbalitzar. Això és el més complicat, perquè normalment és una cosa que és un maltractament que, del qual en sents vergonya, del qual acabes pensant que te'l mereixes i per la qual cosa no denuncies. I llavors, el maltractament, tot i que pugui ser un maltractament físic o un maltractament... No comences amb una pallissa, eh? Comences minant l'autoestima, no?
I segurament una pallissa seria molt més fàcil de detectar.
Exacte. Vull dir, és el més fàcil. De fet, quan identifiques un assetjament moltes vegades és perquè ja és com evident, no? O sigui, però prèviament hi ha un assetjament doncs, que és molt més psicològic, molt més social, t'exclouen, et discriminen, hi ha burles, hi ha maneres de manipulació, fer córrer rumors, hi ha una sèrie de maltractaments tipificats com de psicològics que el que fan és anar posant-te en una situació de acceptació del que em vingui. Per tant, la víctima té la sensació de que allò és una mica el que li ha tocat viure i ho entoma com a normal. Per tant, és molt difícil explicar que allò no és normal, no? Llavors et provoca una sèrie de malestar intern que quan ho verbalitzes és quan... Bueno, quan els nanos verbalitzen això...
És que ja han arribat a un punt molt profund.
És que ja no poden més.
I per què no s'arribi a aquest extrem? Les famílies hi tenen un paper important?
Sí.
És en allà on hem d'anar?
Mira, la campanya que posa la Generalitat, que aquest any l'ha posat en marxa, que es diu Els Senyals, que has d'estar alerta dels senyals, és veritat que hi ha indicadors que et posen una mica en alerta, no? Que és això que dius, no? Em posa la mosca darrere l'orella. Si tu veus que hi ha un canvi d'actitud del teu fill, si tu veus que no té ganes d'anar a l'escola, ja no va tan content, vas veient com... hi ha vegades que, doncs, que es queda amb àvia, que no... O a nivell personal, parlo del meu cas personal, però sempre mirava enrere. El meu fill sempre mirava enrere. Sempre anàvem pel carrer i anàvem mirant si el seguien. I jo no sabia si era... O sigui, jo no era conscient d'això. Llavors, un dels factors que fan que l'assetjament es dilati en el temps és perquè som incapaços d'identificar que tots aquests senyals que són inconexos i que en la ment d'una mare o d'un pare... És que no pots percebre la maldat humana en un infant, no la perceps i passa... doncs et flageles molt, quan després te n'adones, perquè
segur.
Tu ets incapaç de veure que allò pot ser un maltractament cap al teu fill. No ho entens, o sigui, no ho comprens. Com pot ser que maltractin els nens a altres nens?
Clar, i suposo que el que et passava a tu, des de l'associació, es veu que és la tònica general.
És la tònica
la majoria
general.
De pares no en són conscients.
No en són conscients. I hi ha una altra cosa, que hi ha molts pares que, tot i ser-ne conscients... Mira, l'associació, ara posaré un altre exemple. L'associació, quan va començar perquè en Joan Martínez, que és el que ens va ajudar a nosaltres, no? I llavors hem fet aquest relleu, no?, natural, després de 10 anys, però quan ens va ajudar, ell va muntar l'associació perquè ell és professor, té un dojo d'arts marcials. I venien molts pares, portaven el seu fill, pot ensenyar el meu fill a pagar i a defensar-se? Perquè el meu fill la tonyinen a classe. I no era un. Eren dos, tres, quatre, cinc. I va dir, bueno, una cosa. Les arts marcials no estan fetes per fer mal als altres. O sigui, no estan pensades. Estan pensades per defensar-se, per tenir una lluita honesta, de tu a tu, no per defensar-se davant d'un grup. O per... No, no, això han d'haver-hi altres eines, altres mecanismes. Per què et deixes pagar? Entén-me, eh? Mm-hmm. No és que et deixis pagar, és que ja has arribat a un punt que la teva autoestima està tan minada, està tan per sota terra, que ets incapaç de defensar-te. Per això la frase aquesta de si et peguen, torna a ti, és el pitjor dels consells que li pots donar a un nen, perquè a sobre té la frustració doble de, un, em peguen, dos, a casa meva no em comprenen i em fan fer una cosa que sóc incapaç de fer. Per tant, o sigui, la frustració l'estic... Sí. alimentant.
Sí, sí. Per tant, s'haurien de veure les causes que fan que hi hagi algú abusat i a l'assetjador també.
Sí. O sigui, abans et parlava de la frustració, ara fa un moment. Mira, una de les coses que incideixen i que uneixen víctima i assetjador, una d'elles és que una persona que assetja probablement té problemes de baixa tolerància a la frustració. Però és que una persona que és víctima també té baixa tolerància a la frustració.
Per tant, es donen la mà.
Es donen la mà. Et donaré una altra dada, que és una mica més extrema, però és certa. El suïcidi és la segona causa de mort entre adolescents. I la primera, no natural. Val? El 20% dels que es van suïcidar l'any passat havien estat víctimes d'assetjament escolar. Però és que un 17% havien estat agressors. O sigui, veus que es tornen a tocar. Llavors, tenim un problema que és que dins d'una aula es produeix un ecosistema que és com a la selva. És a dir, hi ha lluites per aconseguir el poder, el reconeixement... per aconseguir la popularitat, per ser el més fort, per ser el més influent. És com una petita societat posada dins d'una aula. Llavors, clar, això...
Trencar és molt difícil.
No, a part de trencar-ho, es produeixen dinàmiques molt tòxiques en segons quines aules. Molt tòxiques. I l'única manera que això es trenqui és quan l'escola té autoritat. I què fem els adults? Constantment desautoritzem a l'escola. A l'escola, als mestres, fins i tot els mestres, ja s'autodesautoritzen a si mateixos. Posem en dubte els pares, els educadors, posem en dubte els càstigs. I poso càstigs, no em veieu, però poso entrecomillat amb els dits. Si estem fent això, quan arribi el dia que tinguem un problema, voldrem algú que tingui autoritat dins d'una aula i no la trobarem. El problema de l'assetjament escolar és un problema global. I la solució passa per treballar globalment. Dit això, crec que hi ha problemes estructurals, com bé deies, que són de difícil resolució perquè conflueixen diferents persones que incideixen en el problema. Per exemple, si tu tens uns pares que tenen un fill agressor, no és que tu hagis fet alguna cosa mal fet, és que el teu fill té un problema que és incapaç emocionalment de resoldre els seus conflictes o les seves diferències amb un igual de manera assertiva. I ho ha d'aprendre. I ja està, no passa res. És a dir, tots ens podem equivocar, però vivim en una societat que l'errada no existeix, l'amaguem. I l'errada serveix per créixer, no? Per créixer com a persona. Llavors, aquest és un primer problema, perquè l'escola, quan li diu a un pare, el seu fill està sent agressor d'un altre, ho ha d'entendre, ho ha d'entomar i ha d'ajudar a posar...
De la mateixa manera que un pare, quan el fill és assetjat i posa tota l'energia, el pare que el fill és un dels assetjadors ha de posar la mateixa energia.
La mateixa. I això s'ha d'entendre... I clar, mira, nosaltres ens demanen moltes vegades mitjans de comunicació, campanyes... teniu algun assetjador? Nosaltres sí que tenim assetjadors, i quan els hi preguntes, mira, estan fent aquesta campanya, volen assetjadors, volen saber què us passava, què no sé què... No, no volen sortir. És una vergonya que tenen ells, i que entenc que tinguin, no? És com, si ets un maltractador, no diràs era un maltractador, però és que al final un maltractador és una persona que probablement està malalta o ha après coses que no són correctes i ha de desaprendre allò que sabia i tornar-ho a aprendre.
I suposo que si algú ens està escoltant i es troba en alguna d'aquestes situacions, un bon lloc on acostar-se és anar justament a l'Associació Catalana per la Prevenció. Quines eines doneu? Sé que feu tallers.
Fem tallers.
A escoles directament?
A escoles directament, a entitats i, bueno, i a tots els que ens ho demanin. També hem fet a tallers per professionals. O sigui que no només és... per educadors, per fins i tot per policies municipals, o sigui, hem fet coses en aquest sentit. Però nosaltres el que ens incidim en la prevenció. Sempre diem que quan hi ha un cas d'assetjament, quan ja hi és, hi ha algú que està patint. Tu realment treballes en la prevenció a primària, els casos d'assetjament a secundària disminueixen i és causa directa. O sigui, per tant, caram, treballem amb la prevenció, treballem amb els pares, treballem que els pares puguin entendre que educar en els límits és una bona manera d'educar, que no els hi pots donar la llibertat. Hi ha pares actualment que eduquen en la llibertat màxima. És a dir, tu pots fer el que vulguis. Què vols per dinar? Què vols per sopar? Que, o sigui, perdó, però la societat en la que vivim no ens demana, que volem treballar. O sigui, quan vas a treballar hi haurà coses que t'agradaran i hi ha coses que no t'agradaran, no? Mm-hmm. Però no pots demanar, perquè els estàs educant d'una manera diferent a la que s'hauran de relacionar amb la societat.
I alhora no els dones eines perquè puguin enfrontar-se també, per què no, amb situacions d'assetjament.
Exacte.
És a dir, és important també generar defenses perquè aquell ser i aquell individu se sàpiga manegar amb la societat en el que tenim.
És que això és el que fa baixar o sigui, tens baixa tolerància a la frustració perquè t'han deixat triar sempre el que volies. Mm-hmm. I llavors et trobes un company a classe que et diu no, i aquí tens un conflicte que és un conflicte mundial per ells, saps? Perquè no li ha passat mai.
I te'n vas als dos extrems.
I te'n vas
o bé reacciones agredint o bé reacciones sense saber reaccionar.
Perquè el teu cos et demana imposar la teva voluntat i aquesta necessitat d'estar per sobre dels altres, perquè llavors jo faré el que voldré i podré decidir sempre el que voldré, és el que et fa assetjador. Per altra banda, el fet de que tu et diguin no i et quedis paralitzat i no sàpigues com actuar perquè ningú t'ha donat eines davant d'un no... perquè no te l'han parit mai, doncs llavors què fas? Entomes. Uh-huh. Ja està. Ja tens el problema sobre la taula.
És curiós que totes dues reaccions es donguin la mà i vinguin pel mateix motiu.
Mà.
Per tant, si treballem aquest motiu, estarem eliminant totes dues bandes, que de fet d'això es tracta.
Sí, una coeducació, escola, família i societat, és fonamental aquest triangle que treballin plegats per resoldre aquest problema que ens afecta a tots. Hi ha molts nanos que creixeran pensant que això és normal i seran adults pensant que això és normal.
I seran adults que actuaran de la mateixa manera.
Igual.
Mm-hmm. Doncs ens sembla tremendament interessant, tant de bo no haguéssim de parlar de tants de casos, parlar de l'assetjament i de la prevenció en aquest assetjament. I aquí l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar hi té molt a dir. Meritxell, moltíssimes gràcies per
haver estat
aquí.
Gràcies a vosaltres i per donar-nos veu en aquesta problemàtica social que necessitem que s'erradiqui perquè no hi hagi cap nen i nena que pateixi.
Sí, una veu molt necessària. Moltíssimes gràcies, Meritxell.
Gràcies a vosaltres.